Són les 9.
El centre excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor i en canvi en el riu ens podrem banyar i estarem fresquets.
Bona nit, amics d'Ona Codinenca. Com podeu escoltar, aquesta nit iniciem amb una veu diferent a l'habitual aquest programa d'Anem a la muntanya del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines. Això és degut a que el Ramon Puig, que és qui us parla normalment, en aquests començaments està una mica malaltó. No és gran cosa, només és que el seu fill Pol li ha encomanat una passa de mal de ventre. Junt amb el Miralda i el Canadell, que estan en els controls de so de la informàtica, a l'altre cantó del vidre, i jo mateix, en Joan Font, et desitgem que et recuperis ben aviat, tant tu com el teu fill. Bé, anem a el que ja havíem de comentar. Avui, un dilluns més, ens teniu aquí. Avui muntarem el camp base amb el Centre Excursionista de Caldes i ens acompanya, per parlar-nos d'aquest centre, el seu president, que és el senyor Sebastià Puigdueta. El Toni també ens ha deixat gravat una pujada a un cim i que ara d'aquí una mica el passarem. Abans, permeteu-me també una prèvia. Comencem una setmana en què és prou important per tots plegats. El diumenge, el dia 18 de juny, hi serà un dia que haurà de passar a la història del país, de Catalunya. Haurem d'anar a votar en el referèndum per la renovació de l'Estatut de Catalunya. Com anirà tot plegat? Doncs en el proper programa ja en parlarem. El dia 26 de juny, que serà l'últim de la temporada. Abans del diumenge, però hi ha el dijous. Comencen les festes de Corpus, a la Garriga, i els altres pobles s'ompliran els carrers amb catifes de flors. A Berga també la fan grossa, hi ha la Patum. Una Patum que aquest any que no hauria de ser com la del 2004. Ja que cal que surti molt millor, perquè en l'any passat, com sabeu, hi va haver l'assassinat d'en Josep Maria i Santa. Esperem que aquest any el Ball de Nans Nous no falli cap dia. Bé, doncs ara us passarem la pujada a la muntanya que ens ha deixat gravat el Toni Verdaguer. A veure què ens explica.
Amigues, amics, avui farem el cim. Si us recordeu, fa 15 dies vàrem fer el Montardo. Avui ho farem, tal com us vam dir l'altre dia, per l'altre vessant. Avui anirem per la Vall d'Aran. Recordeu que l'altra vegada ho vam fer per l'Alta Ribagorça, Caldes de Boí, fent nit al refugi de Ventosa i Calvell. El Montardo és la muntanya més emblemàtica de la Vall d'Aran. No tant per la seva altitud, a la vall n'hi ha de més altes, sinó per la seva forma prominent i àmplia panoràmica que des del seu cim es pot contemplar. Avui, doncs, el farem des de la Vall d'Aran. És un itinerari que passa pel refugi de la Restanca. I no defraudarà ningú perquè la bellesa del paisatge bé val l'excursió. És una ascensió tranquil·la, apta per tots els caminants i no excessivament llarga. Per aproximar-nos al punt de sortida, haurem d'entrar a la Vall d'Aran, anar fins al poble d'Arties i seguir la carretera asfaltada d'uns 4,5 km que recorre la vall de Valarties fins al pont d'en Ressec, on s'acaba l'asfalt i comença una pista, en estat regular però que presenta alguns trams poc transitables i que arriba fins al puntet de Rius. Deixeu el cotxe quan no us vegeu en cor de seguir per la pista. En aquesta descripció comptabilitzarem l'horari des del pàrquing que hi ha una mica més amunt del pont d'en Ressec. Des d'aquí heu de pujar per la pista fins a unes quantes construccions que es troben. Jo crec que són d'unes antigues mines i aquestes construccions formaven part de l'extracció. Hi ha uns raïls, hi ha una barraca, etc. On comença un camí molt ben traçat que s'enfila cap amunt, cap al refugi de la Restanca, a 2.010 metres d'alçada. Per arribar-hi hi emplearem 1 hora i 15 minuts. Aquest refugi, propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i situat sobre la presa de l'Estany de la Restanca, és un dels més ben condicionats del Pirineu català. Al seu capdavant hi ha, a més, uns guardes molt competents que aconsegueixen que els excursionistes s'hi sentin molt còmodes. El dia que vam arribar, amb la meva dona, no hi havia ningú. El refugi estava obert i vam pensar, caram, aviam si ara resultarà que no podrem dinar. I després vam veure al lluny que venien dos nois sobre els esquís fent esquí de muntanya i es van anar acostant de forma veloç i resulta que eren els guardes del refugi. Ens van oferir uns espaguetis fantàstics i després una carn amb salsa. Eren dos nois molt eixerits que ens van començar a explicar les diferents rutes que hi havia per fer el cim. Nosaltres ja més o menys ja anàvem preparats, però va ser un dinar molt agradable perquè vam poder fer una llarga sobretaula. L'existència del refugi permet això fer l'ascensió en dues etapes, tot i que es podria fer d'una sola vegada. Des del refugi hem de pujar pel GR amb grans llaçades fins que arriba a la sortida d'aigües de l'estany de Cap de Port. Aquí haurem empleat 1 hora i 40 minuts. El Montardo és la muntanya que queda a l'esquerra. El camí ressegueix l'estany per l'esquerra, per tant, i entrem en un caos de grans blocs, però que estan perfectament senyalitzats amb fites. El camí arriba al port de l'Oea Carstada, que està a 2.472 metres i 2 hores i 25 minuts de rellotge, que s'obre justament entre el Montardo i el Tuc de les Monges. El panorama que es contempla des d'aquí és captivador, amb l'Estany de les Monges en primer terme i les Agulles de Travessany i la Punta Alta. Des del coll, cau baixar uns metres pel vessant de l'Alta Ribagorça per anar seguidament cap al nord per un sender marcat amb fites. La pujada no és gaire dura. Més amunt, ja tirant cap al cim, deixem un trencall al cap d'unes 3 hores de sortida del refugi que va cap a l'esquerra i tot seguit sortireu dalt de la carena. Aquí la panoràmica s'obre cap a la Vall d'Aran. És una vista preciosa. Passeu a l'altre costat de la cresta i avanceu per sobre de la coma dels Estanyets del Montardo cap al coll. Aquest coll està just sota mateix del cim del Montardo, on finalment hi arribarem al cap de 10 minuts. O sigui, 3 hores, 15 minuts en total des de que vam sortir del refugi. Des de dalt del cim podreu comprovar com és d'extensa la panoràmica que es domina. Es veuen els Baciberri, l'Aneto, el Mulleres, el Moverne, el Gran Tuc de Colomers, el Contraix, la Punta Alta i bona part de la Vall d'Aran. Per tornar, seguirem el mateix camí de la pujada. Anirem fins a l'estany del Cap d'en Port, aleshores ja farà 4 hores i 20 minuts de la sortida del refugi, des d'on arribarem ràpidament al refugi de la Restanca, on hi han 4 hores i 40 minuts. La baixada cap al pàrquing potser es farà una mica pesada, però el record dels bons moments viscuts a muntanya són sempre més poderosos que totes les privacions i poden fer-nos oblidar el cansament produït per l'esforç realitzat. És un altre dels principis que semblen governar aquesta activitat nostra a les muntanyes. No ho veieu així? Amigues, amics, fins d'aquí a 15 dies, salut!
Bé, un cop hem sentit el Toni amb l'explicació d'aquesta pujada al Mont Tarto, us passaré a parlar d'una sortida que es va fer en bicicleta els dies 10 i 11, o sigui aquest cap de setmana. Un grup de 6 famílies del grup aquest familiar que formen en el centre excursionista van anar a fer una passejada en bicicleta pel Delta de l'Ebre. I van arribar el divendres, van fer nit a l'alberg que ja havien estat l'any passat, i el dissabte, tot i la pluja fina que van tenir quan al començament del dia, van fer la ruta que tenien prevista. Sembla ser que hauria ser doncs, una pluja no massa empipadora. La sort va ser que un cop acabat de dinar, el dia va tombar i va sortir el sol, que no havien vist durant tot el matí. Van poder fer també una mica de platja i el típic partidet de futbol. Seguidament van tornar a agafar les bicicletes i van tornar cap als cotxes doncs, per tornar cap a Sant Feliu. I ara, a continuació, us passarem una gravació que, degut a un problema tècnic que hi va haver en l'anterior programa, la vam haver de tallar. Es tracta d'una conversa que vam tenir amb el Marc Soler, que ens explicava doncs, el recorregut que van fer uns quants del centre per la Serra de Miralles. Allà es passava per algunes ermites i castells que hi ha en aquella serra, i doncs, en aquesta explicació que ara us passarem, que l'havíem gravada, doncs, podreu sentir doncs, tot el que ens va anar dient en Marc. Endavant.
Són 8:45 del matí, estem a Santa Margarida de Montbui i arrenquem cap a la Tossa de Montbui. Ara el Marc ens explicarà una mica el recorregut en què consistirà.
Hola, bon dia. Ara sortim de Santa Margarida, al nucli antic, i ens estem dirigint... Ara el camí no és gaire maco. Anem una miqueta pel costat de la carretera, passem al costat d'una subestació elèctrica, però ara d'aquí a poc començarem a pujar pel camí i ens endinsarem a dins de la muntanya. La primera parada que farem serà la Tossa de Montbui. Es veu una vista magnífica de la Conca d'Òdena. Veurem el castell de Claramunt, l'aeròdrom d'Òdena, el nucli d'Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i després ens endinsarem cap a la carena de la Tossa, on anirem carenejant fins al fons de la vall.
Bé, ja hem arribat a la Tossa de Montbui, hem pujat uns 200 metres de desnivell i ara en Marc a veure què ens explica de per aquí.
Sí, estem al conjunt històric de la Tossa de Montbui, estem just al mig del pati entre el que és l'antic castell i l'ermita romànica, i aquí podem veure que també hi ha una tarima, tant aquesta, per aquestes dates, l'1 de maig, el castell de Claramunt, que no és aquí però que sí que el veiem des d'aquí, fan l'aplec on ballen sardanes i una setmana més tard la celebració es fa aquí, en aquesta esplanada. Ara ens endinsarem, primer anirem a veure el mirador i mirarem tota la Conca d'Òdena i més tard ens endinsarem per la carena de la Tossa en direcció a Castell de Miralles. Bueno, estem en el mirador de la Tassa de Montbui. Aquí tenim la vista sobre la Conca d'Òdena. La Conca d'Òdena, perquè us situeu, diu que comença amb una banda a lo que és el túnel del Bruc, entres a la Conca d'Òdena i després per l'altra banda surts pel Col de la Panadella, que és on s'acaba. Des d'aquí el mirador veiem a la dreta, amb un dels turons, el castell de Claramunt, molt ben conservat, molt important, és un dels principals castells catalans. Al mig, just davant de la vista, tenim una terra dolenta, el que els americans en diuen Badlands, i a darrere, això m'ho va dir la Susi, per cert, no, jo no m'ho sabia, i a darrere tenim la ciutat d'Igualada i els pobles que tenen al voltant. I més endavant hauríem de veure, però ara no ho veiem, per ser una mica encalitxat, el parc eòlic de l'Alta Noia. El parc eòlic està just a la serra de Rubió. I per aquí davant doncs, veiem que travessa tota la Conca d'Òdena l'antiga Nacional 2, que ara es viu a 2. I aquí darrere tenim el conjunt històric de la Tossa de Montbui, que és una ermita romànica, molt maca, d'aquestes amb els sostres molt baixos, i la Torre de l'Homenatge, que és les últimes restes que queden del castell de Montbui. I ara entrarem cap a la carena de la Tossa. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts that thumping in you. Bé, doncs continuant amb la informació que us anàvem donant, ara estem en el castell de Miralles. Portem quasi bé 13 quilòmetres i 3 hores 21 minuts caminant. Ara en Marc, a veure què ens explica. Sí, el castell data del segle X i els assentaments, dic, també és de la mateixa data. L'antic poble de Santa Maria de Miralles estava just aquí, al peu del castell, a la plana just on són ara, eren on estaven els habitatges, i en època més recent s'ha anat traslladant més cap a baix a la vall. I ara està francament una mica lluny el poble del castell. També aquí tenim que veiem a l'església i la vista sobre la plana. So hard to find my way, now that I'm all on my own. I saw you just the other day, my, you have grown.
Bé, doncs estem arribant ja, bueno, millor dit, hem arribat al castell de Caral. Portem quasi bé 20 quilòmetres i 5 hores 13 minuts. I ara el Marc ens explicarà una mica això del castell de Caral.
El castell de Caral és l'últim dels castells que mirarem avui. Hem passat pel de Montbui, hem passat pel de Miralles, i ara arribem aquí, que és a l'extrem de la serra de Miralles, i veiem la vista. Que tenim a la vista, tenim la plana de la Llacuna, és una alçada de la Llacuna, i cap a l'altre costat tenim la Conca d'Òdena i el poble on arribarem, que serà al final de la nostra excursió d'avui, que serà Bellprat. I ja estem molt a prop del final, ben bé tot just ens queda una hora, potser encara no, i la veritat és que estem molt satisfets, bueno, almenys jo.
No, i tots els altres, i tots els altres també.
Menys que ens hem perdut. No parlis per mi, eh? No, gràcies.
Bé, doncs, després de 23 quilòmetres i 700 metres, hem arribat a
Bellprat.
I 6 hores i 9 minuts.
Molt bé, sí. Ara mateix estem caminant pels carrers de Bellprat i ens dirigim cap a la plaça del poble, on hi ha la font. En un lloc tan sec com aquest, força important per recuperar forces. Ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut i sort que ens ha acompanyat el dia, que no fa molta calor. Un plaer.
Molt bé, doncs agraït per a tu per la fent-nos de guia per un lloc tan agradable. Everybody feels this way sometimes. Everybody feels this way.
Molt bé, doncs hem sentit les explicacions del Marc sobre la Serra de Miralles. Ara us comentaré, repassarem una mica l'agenda. Hi ha pel dia 17, o sigui aquest proper dissabte, hi ha el passe d'un audiovisual en el centre cívic que es diu Dones de l'Everest 0 del 2004. Això serà, com dic, el 17 de juny, i és un audiovisual sobre l'ascensió de quatre dones catalanes a l'Everest, que són la Núria Balaguer, la Silvia Ferrandis, la Marisa Huguet i la Maite Hernández. La presentació serà feta per la Maite Hernández. Com us dic, això és a les 7:45 del vespre en el centre cívic. Aquests participants van volar el 30 de març del 2004 a Katmandú i van tornar el 2 de juny. L'objectiu que tenien era fer l'ascensió a l'Everest per la seva cara nord, és a dir, la que donen al Tíbet, seguint la ruta de l'aresta nord i nord-est. Abans, però, van fer algun trekking per aclimatar-se al Nepal, per la zona del Khumbu, i per anar agafant ja doncs, la preparació de lo que és l'aclimatació en les alçades de 7 i 8.000 metres. Bé, doncs quedem doncs, cap a 7:45 pel dissabte. També us he de recordar que aquesta setmana és l'última per apuntar-se en el grup familiar que van a fer la muntanya del Carlit aquí a la Cerdanya, que es farà els dies 1, 2 i 3 de setembre. Llavors, com que s'han de fer reserves en el refugi, doncs aquesta seria l'última setmana que queda per poder-s'hi apuntar. I també us volia comentar que el dissabte 8 de juliol, cap al vespre, el grup de xitxarel·los ens vindran aquí per celebrar la festa que acostumem a fer tots els estius. I ara ja passem doncs, a parlar i a fer una sèrie de preguntes al president del Centre Excursionista de Caldes de Montbui, que és el senyor Sebastià Puigdoleta, que el tenim aquí al costat. Si et vols acostar en el micròfon, sisplau. Aviam, explica'ns una mica les característiques del centre, com va ser deguda la seva fundació, com s'ha produït la creació d'aquest centre.
Bé, a Caldes, des de pràcticament sempre hi ha hagut tradició d'anar a la muntanya, de fer excursions i, en fi, de sortir per tot arreu. El que passa que el centre com a tal, doncs, hi ha hagut diversos intents. Un es va fer doncs, fa 6 o 7 anys, una gent que van provar-ho, van funcionar potser durant 2 anys i després doncs, va quedar dissolt. No va tenir continuïtat, per raons vàries. I degut a tot això i a la necessitat doncs, d'estar federats, d'interrelacionar-nos, de conèixer-nos, de tenir doncs, un servei més proper dels muntanyencs, a partir de diversos contactes, de trobar-nos diversa gent que ja estàvem fent muntanya, doncs vam decidir doncs, de començar a fer les gestions per engegar el centre.
Està bé, això venia com a conseqüència potser de diversos grups que poguessin estar a Caldes que tenien alguna idea doncs, de muntar aquest centre o va sortir així de... Vaja, gent que esteu dispersos per allà i...
No, aviam, més o menys a Caldes ja hi havia grups que per si, o sigui, en plan d'amistat, més o menys organitzats, que feien i van fent coses, no? Com doncs, poden ser els de la colla, els grups dels senders, els de l'esplai, i gent que caminen doncs, en plan d'amics, algú que fa escalada doncs, que entre ells es coneixien, però no hi havia cap orga que els aglutinés. Sí. O que, o sigui, és a dir, per estar federats i per tenir la informació de la FEC havien d'anar amb centres del Vallès, dins la comarca.
No? Mm-hmm. Bé. M'imagino que la majoria dels components de la Junta, com a mínim, i probablement dels que puguin ser socis, ja teniu una certa experiència com a muntanyencs. Explica'n en el teu cas quin és el, diguem-ne, entre cometes, el teu currículum muntanyenc. Fes una mica 5 cèntims.
Bueno, jo em vaig aficionar a la muntanya quan de molt jovenet, havia tenir 14 o 15 anys, vaig entrar amb el grup de colònies, que en aquells moments era les colònies de la parròquia, paral·lelament també hi havia el cau, I aquesta gent, una de les activitats que feien un cop al mes era una sortida a la muntanya. Clar, jo no em venia d'arrel familiar, ni, i amb els amics havíem anat alguna vegada a Montserrat a caminar pel Frell, però sense cap mena d'instrucció. I llavors, a partir de sortir amb aquests grups, vam començar a conèixer el Pirineu, les muntanyes del voltant, el Montseny, el Montserrat, més, o sigui, amb poca tècnica, si tu vols, amb molta bona voluntat, amb material molt precari, però amb tota la il·lusió de l'adolescència i la joventut, el que ens venia a sobre. Llavors, a partir d'aquí, jo personalment vaig tenir molta relació amb gent de Granollers, del centre de Granollers, que feien escalada, feien esquí de muntanya. Tot això va ser un pas més de cara, doncs, a la meva experiència. Vaig fer molt bons amics, que al mateix temps van ser els meus mestres, també. Mm-hmm. A partir d'aquí, vas evolucionant. Vaig tornar a retrobar gent de Caldes. Amb aquests, doncs, també vam fer molt bona amistat i moltes coses. Vam anar a escalar, doncs, fites com a l'Oest del Naranjo, a Montserrat anàvem a tot arreu, havíem sortit, doncs, alguna vegada als Alps. Vam anar consolidant a poc, però sense deixar-ho, això. Vaig fer la meva etapa de bicicleta de muntanya, quan va sortir tot això, el senderisme, va haver-hi un moment que vaig deixar d'escalar i em vaig dedicar més, doncs, a recórrer els massissos per dintre, oblidant una mica les parets, que normalment quan escales l'objectiu principal és aproximar-te a una paret, sí. I el de més fa nosa.
Sí.
Llavors, doncs, la meva etapa de senderista va ser molt important per realment conèixer Catalunya, no? Des dels camins que creuen les comarques. I així, doncs, la meva època també de solitari, potser, doncs, perquè els amics, doncs, van a fer altres activitats, no costa coincidir, els caps de setmana uns feien una cosa, els altres una altra, doncs vaig anar bastant temps sol, fins ara retrobar-me una altra vegada amb una mica la meva maduresa, amb una altra vegada amb molt bons companys a través del centre.
Uh-huh. Escalada, continues practicant-la o l'has deixada de...
Sí, l'època que vaig anar més sol, el que vaig fer i em va ajudar bastant a mantenir-me en forma va ser les vies ferrates. Uh-huh. Perquè era una cosa que pràcticament pots fer sol, no necessitava, doncs, l'escalada també la pots fer sol, però és més, ja més parafernàlia, feia temps que ho havia deixat. Llavors em vaig tornar a aproximar les parets a través de les vies ferrates. I ara actualment, amb els companys del centre, hem tornat a muntar un petit nucli d'escaladors que hem tornat a engegar, doncs, bueno, hi ha gent que, doncs, ja poder no ho ha deixat tant, i ara jo m'hi he tornat a vincular.
Ja. Però de tota manera, aviam, les vies ferrades sí que potser es pot fer sol, però l'escalada, purament escalada, probablement necessites una altra persona que et faci la cordada amb tu, no?
No,
penso, sí, jo no hi entenc,
sí,
massa.
No, l'escalada es pot, els que són escaladors ja ho saben, l'escalada es pot practicar, el més ideal, podríem dir, que et dona velocitat i seguretat, és l'escalada de dos o de tres, recordant l'alpina. El que passa que quan una persona està molt abregada i en vies que sobretot ja et tingui per mà, hi ha gent que és molt atrevida i ho fa tot arreu, però li permet fer un solitari. És a dir, s'autoassegura ell a baix, mitjançant una tècnica que ara seria una mica complicada d'explicar per al micròfon, però li permet fer-ho sol amb seguretat. El que passa que és més lent, perquè cada tirada l'ha de baixar i pujar dues vegades.
Molt bé, suposo que deveu haver fet la via ferrada aquesta d'aquí del Puigagordi, m'imagino.
Sí,
no?
Sí, per descomptat, de dies, de nits, moltes vegades. Aquesta l'hem feta amb un pont penjant. Ja l'havíem fet abans del pont i ara, bueno, l'hem continuat a fer.
Aquesta...
Fins i tot coneixem el Parareda, que és el xicot que la va
treure. Sí, precisament el Josep Vidal, que és el president d'aquí, del centre d'aquí, l'ha fet, i no sé si per la vuitena o novena vegada que l'ha fet, perquè hi acostuma a acompanyar molta gent, no?
Sí,
a mi m'hi va acompanyar també una vegada, no? Vull dir que és, i es presta molt pels que vivim per aquest entorn, perquè queda aquí la vora, i per un principiant està força bé.
És el que anava a dir, és que precisament de les vies ferrates que conec, a part de la proximitat del Vallès, tot i que està a Osona, em sembla, això ja, oi? Sí. Trenca la frontera amb Osona. És una via molt accessible per la gent que comença, a part de que hi ha el corriol que baixa, diguéssim, que va creuant la via constantment i et permet abandonar en qualsevol moment.
Exacte, sí, pots fer els tramos que vulguis sense cap problema, diguéssim.
Sí.
Molt bé, continuem amb la qüestió del centre. Esteu adherits a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Quins són els requeriments per adherir-vos? Perquè vosaltres us hi heu posat doncs, fa això que deies, menys d'un any, i per tant, explica'ns una mica com va això de...
Tu has de presentar una sol·licitud formal, diguéssim, a la FEC, uh-huh. i ells et demanen doncs, que hi hagi una acceptació per part de la vegueria. Llavors has de fer com una declaració d'intencions, és a dir, el que seria doncs, aquí, per què voleu fer el centre, en fi, l'obvi, diguéssim, i ells et demanen, com a retribució econòmica, et demanen un mínim, és a dir, tu pagues un tant per soci, que és una quantitat petita, em sembla que és un euro o dos, per soci l'any anual, però si no arribes a un cupo de socis, has de pagar una quantitat mínima.
Ah, yeah.
Aquest requeriment és essencial perquè ells et donguin, diguéssim, d'alta com a entitat. Però llavors representa que les comarques veïnes que formen, no les comarques, els municipis veïns o els centres de municipis veïns que formen la vegueria, t'han d'acceptar.
Yeah.
O sigui, tu has de fer una sol·licitud llavors a la vegueria, doncs, omplir tota una sèrie de fulls, quins et presenten i tal... Yeah. I has d'estar doncs, representat recolzat per les entitats d'allà et fan doncs, una sèrie de preguntes sobre les vostres intencions, qui sou i tal, i en principi doncs, no hi ha més problema. Evidentment complimentar els estatuts, o sigui, els estatuts ja venen donats per la Generalitat i per la FEC, on s'ha de complimentar i a partir d'aquí no massa cosa més. Llavors el que això et permet és fer socis i poder federar aquests socis.
Clar.
O sigui, el soci pot ser soci simplement doncs, per recolzar l'entitat i no fer excursions i per tant aquella persona no li interessa federar-se, però si una persona es vol federar, llavors evidentment s'ha de fer soci o d'aquesta entitat o de qualsevol altra.
En aquest moment, quin nombre de socis teniu aproximadament?
Ja estem pels 125, 115-125.
Déu-n'hi-do, sí. Pel poc temps que porteu.
Sí, sí, va tenir molt bona acollida perquè es va fer una presentació, o sigui, es van fer els passos, diguéssim, penso jo, de protocol pertinents, és a dir, a partir d'un nucli de gent que ho va treballar la idea, es va presentar a les entitats que de fet ja funcionaven, per intentar doncs, que no veiessin una cosa exclusiva sinó integradora, que el centre naixia amb aquest afany, i després un vol van estar informades aquestes entitats, es va fer una presentació pública conjuntament amb l'Ajuntament i havent parlat prèviament amb el regidor d'Esports també.
Està bé. O sigui que en definitiva vull dir, es va fer una certa propaganda i perquè a Caldes teniu ràdio i teniu televisió, em sembla.
Sí,
també,
sí,
oi?
Sí, els mitjans i el Montbui.
Per allà va sortir també alguna explicació, alguna propaganda d'això?
Sí, sí, de seguida que la idea va prendre cos, se'ls van explicar els mitjans de comunicació, doncs en principi en plan privat, és a dir, perquè ells sapiguessin que s'anava fent això, i després ja es va fer doncs, una presentació oficial, vam anar doncs, a la televisió, també doncs, ens van fer una entrevista per exposar-ho. Al mateix temps els mitjans van venir el dia de l'acte, van venir un dia en el centre prèviament a l'acte per ells ja fer el recull setmanal de la notícia i després doncs, el Montbui ha anat informant diguéssim periòdicament dels actes. També a Caldes ja fa temps que l'Ajuntament edita un tríptic trimestral amb les activitats excursionistes i caminadores. El tríptic es diu Caldes Camina. Llavors, en aquest tríptic, que no només hi som nosaltres, al contrari, nosaltres ens hi hem afegit perquè això ja funcionava, surten les activitats de les entitats que de fet fan alguna cosa i doncs, hi ha aquella programació trimestral.
En quant a seccions, teniu muntat alguna cosa o encara és aviat per muntar seccions d'escalada o de què sé, no?
Sí.
De ciclisme, de muntanya...
Ens va sorprendre, el primer de tot, perquè, esclar, dintre que potser doncs, en la Junta, que de fet és una Junta provisional, encara això val a dir-ho, la gent, els socis ja ho saben, va ser una Junta gestora, i en aquests moments estem pendents de fer una assemblea i realment doncs, fer una Junta electa. Estem pendents de fer-ho. Llavors, ens va sorprendre la gent que treballem, diguéssim, en la Junta, que de seguida se'ns van apuntar una gent que estaven interessats en la fotografia de muntanya. Gent doncs, aficionats, però molt pseudoprofessionals, i ells ja ens van fer un passe de diapositiva sobre Islàndia, un viatge que van fer a Islàndia, i a partir d'aquí s'ha creat la secció de fotografia de muntanya. I aquesta gent cada mes, mes i mig, dos mesos, fan una sortida exclusivament a fer fotografia. Llavors, això és una secció que ja té el seu, diguéssim, el seu responsable.
El seu representant, que deu estar potser a la Junta i tot.
Sí, el que passa que no venen sempre, ja. Però estan a la Junta, sí, sí. Llavors hi ha la secció d'escalada, que és com aquell qui diu que va d'estrenar, i hem vinculat a la gent més jove, que té més inquietud per fer-ho, o ho està fent, i intentem que això tingui cos. S'ha fet una trobada d'escaladors a Montserrat, es va fer una sortida dient, fins i tot amb gent d'aquí Sant Feliu, em sembla que es va venir, també, i doncs una mica per conèixer-nos, bàsicament per conèixer-nos, i que a partir d'aquí doncs, també s'ha de dir que els escaladors, un vol troben el seu company, el seu equipet, doncs a vegades es van bastant sols,
sí.
Però també és bo que la gent s'interrelacioni i conegui l'activitat que fan.
Clar. Sí, sí, perquè es poden explicar coses...
També val a dir que hi ha la part de senderisme, que aquesta seria la secció més gran, que està funcionant, diguéssim, amb sortides mensuals. Aquestes són les programades. Ja. Són sortides que surten en el butlletí i en el tríptic aquest de Caldes Camina, que són, diguéssim, sortides obertes. Després, no me'n voldria descuidar, hi ha la secció no infantil, sinó familiar. N'hem dit així, perquè són sortides amb canalla, però amb els pares.
Clar.
O sigui, hi ha un responsable, o dos o tres, del centre que munten l'excursió, però la canalla han de venir acompanyats amb els seus pares, o bé amb tutors, o bé amb responsables d'aquell nano en concret.
Sí, sí, perquè això actualment, amb la qüestió aquesta d'anar amb nanos, és bastant problemàtic.
És bastant delicat, exacte. Sí, sí. Això ho hem debatut bastant.
I per tant, el millor és que siguin els pares mateixos que es facin responsables, que vagin d'excursió...
Per això no hem volgut dir secció infantil, perquè a vegades la gent fins i tot et pot aparcar la canalla i dir, bueno, ja els portareu. I esclar, reconeixem-ho que és una cosa amateur, tothom, a part que els membres del centre, doncs, a part de ser del centre, som muntanyencs i el que ens agrada és fer les nostres sortides, aleshores el que interessa és que la gent s'hi vinculi, és a dir, fem-ho tot per tots, però agafant una mica de responsabilitat a tothom.
Sí, sí, sí. Està bé. I de secció d'esquí o aquestes coses, no, de moment no teniu...
Hi ha gent, Caldes tenim un element molt bo, un xicot que es diu Xavi Martí, suposo que no li sabrà greu que l'anomeni, perquè és una persona molt entesa amb esquí de muntanya, vull dir, fins i tot doncs, ha fet coses importants als Alps, però es fan sortides, s'han fet sortides del centre, se n'han fet amb raquetes també, s'han iniciat la sortida amb raquetes, faig una passada, tornaré a l'esquí, s'ha fet també tecnificació d'alpinisme, sense fer curset encara, per alguna sortida tècnica, per doncs, ensenyar caigudes a la neu, resposta amb el piolet, saber-se col·locar grampons, fer una canal, en fi. I la secció d'esquí de muntanya doncs representa que estem una mica pendents d'aviam si aquest any, aquesta propera temporada, doncs es consolida una mica perquè hi ha gent que realment ho està fent i ho està fent bé.
I la qüestió de bicicleta, feu alguna cosa o ho heu deixat a part?
A Caldes hi ha un club ciclista que funciona molt bé i ells tenen la secció de bicicleta de muntanya. Llavors, una de les... dels carnets de la federació, és a dir, de les diferents modalitats de federat que hi ha, inclou la bicicleta de muntanya. Hi ha gent que, doncs, que bueno, jo ara, per exemple, no n'estic fent, estic fent poca bicicleta, però doncs, hi ha gent que ho fem una mica tot, no? Ho trepitgem una mica tot, però el que realment ara es cuida la bicicleta de muntanya, això ho hem deixat una mica a part, és perquè el Club Ciclista Calderí, l'Esport Ciclista Calderí, doncs ho està fent.
He mirat, jo avui aquesta tarda he mirat per internet la pàgina web de la federació i he vist que posava Club Centre Excursionista de Caldes. A què és degut que hi hagi el club a davant?
És que obliga, la federació obliga a posar unes sigles determinades i a partir d'allà doncs llavors tu mateix, no? Però això obliga.
O sigui que deixant el club fora, o sigui posar-se Centre Excursionista de Caldes no seria possible?
No, és com una mena d'entitat jurídica, diguem-ho així, que ha d'estar regulada, és com... No sé, una empresa, doncs, si es dedica a un sector determinat, ha d'anar doncs, ressenyada d'una manera.
Sí,
no?
O sigui que els que som centres excursionistes són els antics, diguéssim, els moderns...
Aviam, jo us ho sé explicar una mica i podem quedo aquí. No m'embolicaria més perquè per no dir cap tonteria. Sí.
Ja. No,
és però en principi era això.
És una cosa que m'ha cridat l'atenció, bueno, i a aquest respecte he llegit alguna coseta en la pàgina web de la federació, i m'ha cridat l'atenció, no? Per això t'ho he preguntat. A Caldes tinc entès que hi ha o hi ha hagut alguna altra entitat també que s'ha dedicat a l'excursionisme, concretament els Amics del Sender, si no m'equivoco. Teniu alguna relació amb aquest grup d'excursionistes també?
Sí, els Amics del Sender hem d'agrair-los la seva total vinculació, o parcial, però vaja, pràcticament quasi bé tots els seus membres formen part del centre excursionista, però a més no ens han ajudat només com a centre, doncs, adéu, o sigui, com a Amics del Sender, sinó que a més s'han vinculat en el centre i formen part de la junta del centre.
O sigui, s'han integrat i
sí,
però tinc entès que ells feien una caminada, em sembla que muntaven una
sí.
caminada. Llavors ara això com us ho plantegeu? Ells continuaran fent la caminada o aquesta caminada l'absorbiu vosaltres o com us ho munteu això?
No,
no ho teniu parlat, no sé.
No, sí. Això, una de les coses que precisament es va parlar a l'hora de muntar el centre és de no excloure ningú, és a dir, de no absorbir ningú, és a dir, que ningú se sentís perillar la seva pròpia identitat, perquè, per exemple, els Amics del Sender concretament portaven molta feina feta, van fer una labor molt de formiga, de netejar, de fer el PR, de fer diverses rutes per Caldes, de netejar els camins, de difondre, de buscar fonts, en fi, ells us ho explicaria més bé. Doncs tota aquesta feina feia anys que l'estaven fent i llavors era important perquè la gent doncs, se sentís realment doncs, amb la seva pròpia identitat i no absorbida en una cosa que no se sabia massa quin resultat podia donar, com era la naixença del centre excursionista, van preferir, i vaja, era tot aconsellable que tothom mantingués la seva identitat. El que sí que és cert és que, esclar, els que ens sentim excursionistes col·laborem, i en aquest cas aquest any, ja fa alguns anys que sense abans de ser-hi al centre, doncs que molta gent que ara és del centre doncs ja col·laborava amb els Amics del Senders doncs per ajudar-los el dia de la caminada o doncs per anar a netejar o per, en fi, comentar el que fes falta.
Bé, amb un poble gran com Caldes, penso que hi feia falta un centre excursionista, perquè en definitiva és un poble, penso que una mica més gran que Sant Feliu, i per tant doncs semblava... No n'hi havia hagut mai cap a Caldes o hi havia hagut algun que es desfés de centre excursionista?
Sí, quan vàrem fer la presentació del centre, una de les coses que ens hem acollit abans, vam fer una petita exposició retrospectiva de l'excursionisme a Caldes i ens vam quedar sorpresos perquè molta gent no ho sabíem, buscant els arxius, gràcies al Raimundo García, que és un arxiver de Caldes molt conegut, ens va donar tots els butlletins del centre que hi havia hagut format l'any 27 fins a l'any 36. I aquests butlletins els tenim, els vam fer les còpies, ara ho tenim en l'arxiu del centre ja, i vam estar-ho revisant i realment hi havia hagut una activitat excursionista molt important, sigui doncs per la influència de la Renaixença, per la influència doncs de l'àmbit cultural, i uns butlletins realment que eren, sembla que eren bimensuals, amb unes doncs amb vessants fins i tot arqueològiques, o sigui, tenien els seus apartats, les seves seccions dins del butlletí, doncs realment molt interessants, i repassant la llista de socis doncs de gent doncs de tots els àmbits culturals del poble.
I això dius que es va acabar el 36?
Sí, això es va acabar
amb la guerra.
Sí, això durant la guerra, aquells últims anys de la República, es va dissoldre, com altres entitats van quedar dissoltes, i després el que va reeixir doncs, van ser moviments doncs, del Frente Juventudes i el que era la postguerra. No? Aquestes entitats van quedar dissoltes i el que van anar fent va ser això. I llavors, els anys que diguéssim podien haver proliferat el centre excursionista d'altra vegada, a Caldes no va continuar i es van crear doncs, grups com era el CAU, com era doncs, Colònies, aquests grups dels anys 60, finals dels 50, van començar a sortir i van agafar la vessant, diguéssim, cultural, religiós, excursionista, no? Aquestes coses, bueno, que tothom una mica sap.
Que estaves, potser també hi havia per aquí barrejat el moviment escolta, potser, o no?
És que el CAU era el moviment escolta, potser, bueno, no ho he aclarit, el CAU era el local, o sigui, una mica el lloc de trobada dels escoltes,
i
això era els Milions Escoltes i Guia Sant Jordi, que en aquells moments eren els... també en la exposició aquesta retrospectiva també hi havia les fotografies dels inicis i vam parlar doncs, amb els seus fundadors, que encara avui en dia doncs, són plens de vida, els fundadors, i algun membre encara hi ha de l'antic centre excursionista. I després, com he dit abans, durant els anys finals dels 90, va haver-hi un intent modern de gent que volia doncs, refer el centre, però no, van donar en seu que van funcionar un parell d'anys, però un parell d'anys amb una mena d'eufòria per anar a fer una expedició, i després doncs, es va anar diluint fins que va quedar en res.
En aquests moments disposeu d'algun local, us deixen algun local, teniu llogat, com ho teniu això? Que això deu ser un problema.
Aquest és un dels reptes, dels reptes i diguéssim d'assignatures pendents que tenim nosaltres i l'Ajuntament. Aviam, nosaltres el primer que els vam plantejar a l'Ajuntament, el regidor d'Esports, com els vam anar a veure, va ser la intenció d'això i la necessitat de que ens ubiquessin en algun lloc o altre com una entitat més del poble, no? Però l'Ajuntament ho té bastant fotut, hi ha moltes entitats i pocs locals. Suposo que amb el temps es n'hi ha resolent, però de moment ens han deixat, ho compartim precisament amb els amics dels senders i l'entitat d'arqueòlegs de Caldes, que busquen pedres a la Torre Roja, compartim una sala que en principi està en relativament bon estat, no s'hi poden fer gaires balls, però en principi ens funciona com a lloc de trobada. Tenim una oficineta a dalt, per si hem de guardar algun arxiu, però tampoc és un lloc on hi puguem acollir molta gent, pujar-hi l'arxiver si convé, guardar-hi quatre coses i part de comptar. Estem una mica pendents, el que passa que, esclar, la nostra curta vida de com a centre tampoc ens permet en principi doncs, fer grans coses. Sí que ho hem plantejat, de llogar algun local pel nostre compte, fer una crida als socis, però bueno,
almenys un lloc per poder-vos reunir
de moment ho tenim, de moment compartit, però ho tenim.
Clar, i tenir un lloc per poder guardar una mica material, perquè és clar, probablement doncs deveu tenir potser raquetes de neu.
Encara no
teniu.
De moment ens refiem, val a dir-ho, de la botiga, no vull fer propaganda d'ell, però de la botiga Oxigen, que ens subministra una mica el material a un preu doncs, de soci.
Ja,
no?
Ja.
Llavors, com s'ha de fer doncs, sortides puntuals, la gent no té aquest material, el lloguem allà i bueno, ens fa doncs, un tracte.
Sí.
La idea és que el centre adquireixi material propi doncs, pels seus socis i per poder-lo llogar al propi centre. No?
Això és de que parles de la botiga aquesta d'Oxigen, a nosaltres, en el centre excursionista de Sant Feliu, també ens fan un descompte, o sigui que nosaltres doncs, a vegades ja en parlem també. O sigui que...
No, va bé, doncs, va bé que la gent sàpiga que els serveis que hi poden haver-hi, no? Perquè més que un negoci, doncs, moltes vegades és el servei de la gent que fa excursions que sàpiga que hi és i ben a prop.
Molt bé, quines previsions de creixement teniu? Més o menys, tal com veieu, home, pel que has dit abans, de si ja sou més de 100 socis, doncs potser aneu prou bé, no?
Sí, mira, aquesta pregunta, és clar, hi ha gent, i no voldria contradir ningú, i ara jo tampoc vull fer tirar pedres sobre la teulada, però jo penso que més que l'expectativa de creixement ha d'anar en funció de la vinculació de la gent, perquè passa que, clar, això és una cosa d'aficionats, com més socis siguem, més responsabilitat per la Junta si és que no s'hi vincula més gent, no? Llavors una mica anem amb cautela, evidentment acollint a tothom qui s'hi vulgui vincular, però que tinguin en compte, és a dir, que el poble i la gent excursionista que tinguin en compte que les coses es fan fent-les, o sigui, es fan doncs, donant-hi suport i ajudant a... I en principi, doncs, penso que l'arrencada que ha tingut és prou vital, però simplement el que reflexa és la vitalitat latent que ja tenia.
Yeah.
No és que sigui jo penso que precisament és bastant autèntica la força que té el centre, perquè estem parlant de gent doncs, que ja feia activitat, simplement que ara la fem més en conjunt, no? I estem, diguéssim, aportant el que sabem...
A part d'això, d'aquest ajut que teniu de l'Ajuntament per un local i així, teniu alguna ajuda així econòmic i tal, per degut a les activitats que pugueu fer o així? Us passen el...
Sí, l'Ajuntament ens ha inclòs en l'ordre de subvencions a les activitats ordinària que té. No? Com una entitat més, doncs hem de presentar els pressupostos i què ens els gastarem i tot diguéssim, una mica la planificació pel curs. I ells doncs, ens inclouen dintre de les subvencions a les entitats.
En quant a la informació de cara al soci, sí, disposeu d'alguna pàgina web ja o teniu un projecte? Això?
No, curiosament, una de les coses, i val a ressenyar-ho, al ser doncs, un grup de gent doncs, relativament variat, tenim un informàtic dintre del grup i dintre del CET, dins de la Junta, i aquest xicot, en Joan Sánchez, ens està fent la pàgina web i ja l'ha penjada. Yeah. Ja l'ha feta, l'ha penjada, i ell és el que hi entén i ha dit doncs, que intentarà fer-la, com que la pàgina web en principi ha de ser una cosa viva, és a dir, una cosa que es pugui anar renovant, sí, sí, intentar fer-la una mica àgil perquè el que estigui encarregat doncs, d'actualitzar-la no li sigui una cosa tan feixuga. No? Per altra banda tenim el butlletí, que també tenim doncs, en Joan, també es diu Joan, en Joan Soler, que és la, ell mateix doncs, es va autoadjudicar l'edició del butlletí conjuntament amb la gent que hi col·labora, és obert a la col·laboració dels socis, i en principi aquest butlletí surt cada dos mesos, una mica doncs, el típic, amb la programació, la crònica, l'editorial, sí, i tres empreses que ens hi afegeixen la propaganda, i en aquest moment doncs, fan que el butlletí sigui autosuficient, una mica el que sigui la despesa de paper i d'envio.
Està bé, està bé. El nom de la pàgina web no el saps pas.
Em sembla que és Thecmo.net. Thecmo. Thecmo, centre excursionisme Caldes de Montbui.
Sí.
C.
Aviam, si m'ho escrius així ho veurem ara.
Centre excursionisme Caldes de Montbui. I la O de Montbui perquè lligués una mica...
I punt, que és puntcat o
punt... Puntnet.
Puntnet.
Ah. O sigui, puntcat o dominicat, sí, era una mica massa car de moment.
Exacte, o sigui, la dic jo, és una C, una E, una C, una M, una O, punt net.
Correcte.
Val. Doncs així és el que ens escolti i vulgui entrar-hi, doncs ja...
Sí,
que...
tindrà la informació...
Això ja actualment
del...
ja està viva.
Això està en funcionament, sí.
Està en funcionament. I aquí haureu anar penjant, m'imagino, també doncs, les activitats que aneu fent...
Sí, sí, i els socis, també tenim un servidor electrònic, o sigui, és a dir, s'envien correus electrònics en els socis, de quan hi ha doncs, sortides, hi ha coses puntuals, fotografies fins i tot d'activitats que s'han fet, també sortien a la pàgina web, però abans d'ara de la pàgina web s'enviava doncs, via correu electrònic.
Feu o teniu pensada l'organització d'alguna caminada, a part d'aquesta, això que fèieu amb els amics dels senders?
De moment no. De moment el que fem és la sortida mensual oberta.
Sí.
La primera, la que es va inaugurar, va ser una...
Perdona, jo em referia a una caminada així popular.
Sí,
vull dir,
sí.
De cara de...
La majoria de centres, sigui per recollir diners, sigui per promoció dels centres, sigui doncs, per oferir una activitat al públic en general, en fan alguna. Donades de moment, ja que tenim la dels Amics dels Senders, que de moment doncs, també ens lliga una mica la... diguéssim que l'aprofitem també una mica doncs, per ser una via de trobada i de contacte amb la gent. De moment no hi ha res programat. Hi ha diverses idees, hi ha coses, però no voldria avançar-me a dir res perquè doncs, totes elles comporten una responsabilitat a darrere i llavors s'ha doncs, de veure com es fa.
Ja. Bueno, què em queda més? En qüestió de GRs, us se'n passa algun per la vostra zona que la federació us hagi encarregat doncs, del manteniment o de que el cuideu o així? O...
Bueno,
ho dic perquè aquí ens en passa un i tenim
i
doncs,
una mica la...
dintre dels termes de no són ben bé els termes potser del terme municipal, però bueno, doncs, agafem doncs, un espai del GR5 concretament. No? No sé si a vosaltres us passa alguna cosa així també.
El GR5 no, però passa una variant, sí, ja. Passa una variant del GR5. Llavors, hi ha una cosa, com que el grup dels senders ja fa temps que van prendre aquesta responsabilitat, ells ja se'n cuiden d'això, i ja. El contacte amb el responsable de la FEC dels senders ja li tenen amb ell. O sigui, ja. Precisament l'última reunió de dimarts passat, que els dimarts... Si algú doncs, de Sant Feliu té intenció doncs, de venir-nos a conèixer, sapigueu, això també ho aprofito per dir-ho, els dimarts a les 9 del vespre ens trobem a la plaça de Catalunya de Caldes davant de la residència, l'antic local dels mestres, allà és allà on ara ens trobem els del centre. Llavors, l'última reunió que vam tenir aquí, es va passar la informació de la vegueria en quant a que canviava, és a dir, el responsable de la FEC dels senders tenia intenció de fer una variant i tal, però d'això ja se'n van cuidar la secció de senders.
Està bé. Per la zona de Caldes, quins recorreguts de muntanya podries aconsellar que siguin atractius, que siguin agradables? Explica'ns algun recorregut.
Aviam, podíem començar per recorreguts petits, curtets per gent doncs, que s'inici a caminar, vulgui veure els entorns de Caldes o vulgui veure la façana de ponent de Caldes de Montbui, que és per exemple anar fins al Gordon Pèlags o fins a la Torre Roja. Això són dues excursionetes molt simpàtiques, fins i tot doncs, es pot fer Gordon Pèlags, Torre Roja i tornar pel Roure Gros, que són doncs, una excursió que es pot fer en tres horetes, dues, tres hores, i que et dona ja una mica d'idea dels entorns de Caldes. Després podíem agafar doncs, una excursió més llarga i ja endinsar-nos al PR. El PR puja, diguéssim, per la zona de les Cremades, s'enfila cap a la Torre Roja, se'n va cap al Pascol i del Pascol va cap al salt de la Bassa Roja i puja per la Serra Llisa fins al Pic del Vent. I això és una variant. Llavors el PR pràcticament baixa fins a Sant Sebastià de Montmajor, lloc emblemàtic de Caldes, i torna per les Elies. Ho faig així una mica grosso modo. El paratge de les Elies, que és un engorjat bastant important que ho forma els espadans de les Elies, que ho forma la Riera de Caldes, no? El sol.
Sí, i passa per baix per la Riera.
Sí, el PR torna per la Riera. O sigui, es pot fer en un sentit o en l'altre. Es pot començar pel Passeig del Remei, l'Ermita del Remei, i anar cap al càmping del Pascolet, i del càmping del Pascolet endinsar-nos a la dreta cap a la Pedrera del Foment, i d'allà cap a les Elies, no? I fer la volta al revés. Vale, això diríem seria després. Els Amics dels Senders han editat un llibre amb tots els recorreguts que han fet durant cada caminada que han organitzat. Des de fa, em sembla que són 5 caminades que porten fent. Llavors això està editat en un llibre que també serveix doncs, per al viatger, per la gent que vulgui conèixer Caldes en profunditat, els seus entorns. Hi ha doncs, 6 o 7 rutes marcades, a part de la que va fer la Diputació, que està cartellada amb aquells cartells de blau fluix, que també doncs, hi ha rutes pels turons de Can Camp, cap al camp de golf, el que és el castell de Montbui, tota la part, diguéssim, nord-est de Caldes.
La part, diguem, menys muntanyosa, o sigui que queda, menys queda més a la dreta del Farell. Diguéssim.
Queda davant del Farell, exactament, tota la plana de Can Camp, tota aquesta zona, que també és prou interessant, fins al terme, aquestes rutes van fins al terme de Sant Eulàlia de Ronçana, i pràcticament llavors ja podies anar-te'n cap al terme de Lliçà. No? El que passa que aquesta zona està més castigada per les urbanitzacions i llavors té menys atractiu, tot i que aquest any els Amics dels Senders van muntar una ruta pel castell de Montbui que van fer un gran esforç per no trepitjar cap urbanització. És a dir, es va fer una ruta molt ben traçada per passar per un lloc que gairebé la gent quedava parada, es va anar cap a Rosàs, cap a Calartiguetes, pel castell de Montbui, quasi bé sense trepitjar cap urbanització.
Molt bé, doncs se'ns està acabant el temps, ja ens queda justet un minutet quasi per acabar, llavors doncs, jo el que voldria és donar les gràcies al senyor Sebastià Puigdueta doncs, per les explicacions que ens ha donat. Desitgem des d'aquí, des del Centre d'Excursionista de Sant Feliu, doncs, que us vagi molt bé, que tingueu una bona progressió, que us aneu fent una mica més grandets del que sou, perquè en definitiva hi ha a Caldes molta gent com per poder engruixir això i que feu activitats i que disfruteu de la muntanya. Vull dir, doncs,